Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Otro mundo es posible. Obrius fronteres. Deep pocket. One, two, three. It's the future.
Resiste la vida. Si te quieren callar, canta con rebeldía.
El dia 20 de novembre es commemora el Dia Universal dels Drets dels Infants i al matí ens sumarem a aquesta causa, a aquesta reivindicació, amb un programa especial des de l'Institut Can Oriac. Donarem veu als nens i nenes i també als joves i a les entitats que treballen per reivindicar que els més menuts tenen dret a ser escoltats, a la salut, a la identitat o a la llibertat d'expressió, entre molts altres. La realitat és que a dia d'avui a casa nostra encara hi ha molta feina a fer i moltes injustícies que cal combatre. I com aquesta hora fem sempre, apostem per demostrar que un altre món és possible. I per això doncs, tenim algunes de les entitats que treballen cada dia per aconseguir-ho. Anem a presentar-les. Primer de tot, ens acompanya el Ricard Rodríguez, de la Fundació Maïm. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres l'Anna Soler, que és educadora i adjunta a direcció de les Kids. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies.
I en Jordi Maldonado, que és ve avui de la Fundació Secretariat Gitano. Bon dia i benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Primer de tot, per què creieu que és important reivindicar aquesta jornada i aquests drets? Vinga, Ricard.
Bé, jo crec que és important perquè els infants han de créixer. I per créixer necessitem donar una estabilitat, un entorn que els hi pugui donar tot això. I aquests drets és justament el que ho ha de permetre. No? Hi ha una sèrie de drets molt importants, molt rellevants, que realment l'únic que faran serà que puguin ser ciutadans, autònoms, persones que visquin felices, no? Més o menys felices, però com a mínim no, que siguin persones en ple dret, també.
Sí. En el teu cas, Anna.
Jo, sí, remarcar que la infància de per si és un col·lectiu vulnerable en el sentit que els hem d'acompanyar. I, per tant, com que els hem d'acompanyar i són vulnerables, són molt importants aquests drets i que els tinguem tots molt en compte. I que realment els estats, que per això hi ha la Declaració Universal dels Drets dels Infants...
Això la van signar, no? Per això
exacte.
La van signar.
Procurin i posin tots els elements sobre la taula i igualment inversions en perseguir-los.
Jordi.
Bueno, jo parteixo de la base de que bueno, no crec que s'hagi de reivindicar només aquests dies assenyalats. I crec també que el dia que no haguem de reivindicar això és quan els nens tindran els drets establerts i complerts, perquè ara mateix si estem reivindicant això és perquè es vulnera la majoria dels drets. I sobretot a Espanya també. No hem de ser utòpics en aquí no passa, sí, aquí succeeix. I bueno, és una mica trist que haguem de reivindicar això, però és necessari per arribar al que volem tots.
Ara m'ha agradat aquest apunt que feies, Jordi, perquè quan parlem dels drets dels infants molts pensem en el tercer món, no? En els països subdesenvolupats, però a casa nostra també ens queda molta feina per fer. Vosaltres que treballeu doncs, amb nens i amb joves, quins creieu que són els temes que encara doncs, no avancem o ens costa?
El dret a jugar, no? I l'altre dia sortia una notícia i com que treballem en tot això vaig pensar, quanta raó. Aboquem a que els nens surtin de l'escola, se'n vagin a fer extraescolars i els automatitzem, no? en horaris plens de coses. I el nen de per si necessita jugar. i jugar molt. I una de les coses que fem a l'entitat i en un dels nostres projectes molt pilar que tenim, que és el Centre Obert, aquesta esfera la toquem i la reivindiquem, igual que accedir amb igualtat d'oportunitats a aquest tipus de joc o de lleure que és tan important per la vida saludable del nen. I bueno, bàsicament aquest és un dret que penso que hem de reivindicar.
Que també és important, no?
Sí, sí, el dret al lleure, no?
El dret al lleure és molt important.
I a jugar, o sigui...
És un aprenentatge a través del joc, no? Moltes
moltíssim,
vegades,
moltíssim. El que s'aprèn en el joc és convivència, és democràcia, és treball en equip, és prendre decisions, és ser curiós. La curiositat ens ajuda molt a aprendre. Per tant, és supernecessari. I llavors ja ve tot el tema, no, dels estius, no, els casals i les colònies. Vigilem en això, que des de la crisi, no, si parlem del territori català o espanyol, des de la crisi hi ha hagut famílies que han hagut de ser els casals, les colònies o les extraescolars més de lleure, les que han dit que no, els seus fills no la farien.
Clar, perquè ho havien de prioritzar.
Havien de prioritzar i llavors no és un bé imprescindible. Ho és. I s'ha de lluitar perquè ho sigui i perquè s'accedeixi a aquests llocs, ja et dic, si vinguis d'on vinguis, hagis nascut on hagis nascut, has d'accedir a aquest tipus d'activitats.
Així, només així es pot garantir, doncs, la igualtat de drets i oportunitats. En el vostre cas, Jordi, suposo que també hi ha problemes moltes vegades, no?, de discriminació relatius, doncs, a l'origen, a la cultura, no?, fins i tot també a la religió.
Sí, i tant, és el que anava a dir. Crec que el dret a la igualtat d'oportunitats es vulnera bastant, i sobretot a la comunitat gitana, i en relació al que ha dit la meva companya, crec que el dret a la llibertat de lleure, també, a part del lleure, crec que la llibertat d'estudiar el que vulguis i com vulguis es vulnera, i el dret a la identitat, i això és un problema perquè hi ha molts prejudicis per part del professorat o de la societat en general només per la identitat de sentir-te gitano o pertanyar a la comunitat gitana, ja fa que es vulnerin aquests drets que he esmentat.
El que jo crec, no, també, i des de Fundació Maïn, no, amb l'àmbit molt educatiu, no, jo crec que el dret de l'educació sí que és un dret que està present perquè és universal, no, l'accés a l'educació, però el que és cert és que actualment podríem fer èmfasi en que el que no s'està respectant són els ritmes, les possibilitats, les adaptacions, les oportunitats, no, i la capacitat que pugui tenir cadascú per rebre realment una bona educació, no, per poder estar en ple dret dins d'aquest dret, no, encara que em repeteixi, no, és a dir, el dret a l'educació és imprescindible, com tots els que realment fan nom la carta, però el que sí que és veritat és que aquesta educació ha de ser personalitzada, s'ha de poder dotar l'infant, no, l'adolescent, d'un ritme de creixement, d'un ritme educatiu que realment li sigui profitós, perquè si entrem en dinàmiques similars per tothom, també estem vulnerant aquest dret, perquè ja no estem educant, estem ensenyant, no? I això a vegades tampoc té el mateix impacte. Clar, estem dient drets, no? El lleure, no? El joc i el descans, la identitat, clar, són realment molt, molt pilars per al creixement de tots els infants, no? I al mateix temps, un altre que crec que també és molt important és el de la participació. En un món d'adults, no sé si realment se li dona la paraula als infants, no? Sí que Sabadell està fent un pas ara, no? El Consell dels Infants, és a dir, crec que s'està avançant, però ostres, encara estem molt lluny, no? de veure com aquests infants tenen dret a participar, a dir la seva, no? a que els escoltem, a que puguin saber com se senten en un món que pensem que estem fent en el seu bé, però que a vegades no sempre està, no, en el seu bé. Per tant, és com un dret per darrere de l'altre, no? Després entraríem en el de la protecció, en el de la cura, en un moment en el que estan arribant infants en situacions gens protegides, no? No, que s'estan vulnerant sistemàticament tots aquests drets, i això està passant aquí, està passant a la nostra ciutat, a la ciutat del costat, no, al nostre país. És com, i hem d'estar atents, no? I des de les entitats jo crec que justament la raó d'existència de totes les nostres entitats tenen peu en aquests drets, tenen peu amb la defensa d'aquests infants i en poder, com a mínim, no, intentar gestionar que aquests drets estiguin al màxim realitzats possibles, no? I això després entraríem en altres problemes que podem tenir les entitats per poder-lo portar a terme, però bueno, crec que això podria donar per molt, no?
Sí. Clar, en aquest sentit m'agrada també doncs, pensar si aquests nens i nenes són conscients de que tenen aquests drets i que se'ls està vulnerant.
Mira, això ara que ho dius ho estava pensant, no? Perquè dic, estaves dient tots aquests drets i jo pensava, i el més important és fer-los conscients a ells. I crec que totes les entitats que estem aquí els fem molt conscients en el nostre dia a dia i en el nostre tarannà educatiu i amb tots els nostres projectes de caire educatiu i social. I llavors el Dia Universal dels Drets dels Infants, no? Bueno, nosaltres el celebrem i és anar prenent consciència de tot això a través de milers d'oportunitats. I m'agradava molt tot el tema del dret a l'expressió. O sigui, el nen no se l'escolta i ho hem de tenir molt en compte. I és veritat, s'està fent el Consell d'Infants a Sabadell, és una ciutat molt gran i ara hora que es fes, però pensem que queda molt camí per recórrer, per escoltar un nen. Les ciutats com estan ideades? No. I els que estem amb entitats amb nens som els vehicles per denunciar la seva vulnerabilitat. Però el nen en si no se l'escolta i això penso que és molt important. I anar-lo fent conscient, els fem conscients, jo penso, al dia a dia, perquè nosaltres penso que som entitats crítiques i això a ells també els hi traslladem a través del joc, de les dinàmiques que fem, del seguiment amb ells, de l'acompanyament en tot. No? Els fem crítics i els acompanyem en tot procés vulnerable que ells puguin tenir.
Jordi?
No, en relació al que diu ella i el que parlàvem ara de fer consciència als nens de que tenen uns drets. L'altre dia estàvem al reforç escolar a Torre Romeu i parlàvem, deixant entreveure que hauríem de fer alguna activitat en relació amb el dia dels drets dels infants. I em va fer gràcia perquè la majoria dels nens no eren conscients de que hi havia un paper signat on deien tu tens aquests drets i la població i els òrgans l'han de complir. Llavors vam repassar els drets i em van dir, Jordi, és que la majoria de drets no sentim que estiguin complerts. Llavors és important això el que diu la meva companya, que bueno, que sí que és veritat que hauríem de prendre consciència i fer-los prendre consciència als nens d'aquests drets que tenen i que puguin exercir-los amb llibertat absoluta i reivindicar el que calgui.
Fareu activitats amb ells per explicar aquests drets i també doncs, a fer dinàmiques, no? Perquè prenguin doncs, aquesta consciència tan necessària, perquè potser els adults ja arribem tard, no? Però les noves generacions poden canviar i poden transformar aquest món.
A mi m'ha agradat molt el que ha dit el Jordi abans, que diu, no és només un dia, és veritat, eh? El que passa que la setmana que ve, que és el dia en qüestió, doncs sí que és veritat que els nostres projectes doncs, decidim doncs, fer-ho molt més manifest i això. Llavors, cada any, l'equip, quan ideem totes les propostes educatives, doncs hi ha aquests dies. I, per exemple, aquest any el que fem és una activitat on ells s'enduran una bossa plena de drets i la pintaran i anirem definint cada dret, els aniran aprenent a través d'uns jocs i una gincama i després explicarem un conte que és el de la rata Rubinata, que ens ajuda a acceptar les diferències dels uns i els altres i per tant doncs, a saber a respectar els drets i després el poema de la Joana Raspall d'aquell que ens explica de si jo hagués nascut en un altre lloc. Aquestes són unes i llavors cada any anem fent, perquè sí que és veritat ho treballem sempre, però aquests dos dies en concret sí que ens centrem, els joves també passen uns vídeos, vull dir, anem fent dinàmiques d'aquestes perquè aquell dia sí, bueno, ho fem més, ho fem més manifest, aquests
clar,
dies són
per
els vostres drets
per visualitzar.
Sí, anar prenent aquella consciència.
I la resta?
Nosaltres, en el cas, com que treballem majoritàriament amb adolescents, en aquest cas el que fem és, sobretot, difondre, no? És una jornada de... que sàpigues que els tens, els has de conèixer, I també, en cas de que no se t'estiguin respectant, com els pots reivindicar, no? Jo crec que és important també quines eines han de fer servir. Clar, estem parlant d'adolescents, l'eina més ràpida és ho engego tot a regar i s'ha acabat. Ostres, no, és que és el teu dret, no? Per tant, has de saber per on has de tirar, l'has de conèixer, has de saber què és el que has de fer. I simplement no farem una gran activitat sinó la conscienciació i la difusió. Crec que la difusió és imprescindible, i estem obligats com a entitats que som a difondre constantment, no? Com deia el Jordi, constantment aquests drets. Hem de poder fer que sigui un mantra a tot arreu, no? que la gent ho tingui molt clar i que quan els vegi també sigui capaç d'identificar que s'estan vulnerant, perquè el problema moltes vegades és que els veig però, no? Com que no em toquen de prop, doncs no passa això tant, no? Nosaltres també portem un projecte de cooperació internacional a Moçambic. Aquí alguns d'aquests drets allà no existeixen, simplement, no? El que dèiem abans del lleure no existeix, no hi ha lleure, no? El lleure que puguis trobar és el que tu puguis fer, i llavors engegar projectes de lleure és complex perquè realment no està organitzada la societat d'aquesta manera. Clar, cal ser conscient de que hi ha territoris en què hi ha drets que no ni tan sols es tenen presents, no? Per tant, evidentment, perquè hi ha uns altres que són molt necessaris. Clar, estem parlant de que també dins dels drets està el de l'alimentació, el de la salut, el de la família, el de la vivenda, no? És a dir, són drets també molt, molt, molt imprescindibles per poder viure, però, ostres, no per això deixa de que uns altres siguin igualment d'importants, no? I bueno, una mica doncs és poder difondre des d'aquí, evidentment, no? Perquè allà ja ho estan treballant, per tant, és poder difondre, sobretot, i aquesta crec que és una tasca que a vegades ens manca, no? Poder estar aquí i poder dir-ho avui és superimportant perquè ve el dia, no? Però, ostres, d'alguna manera hauríem de fer molta més, no? Molta més insistència, no?
Nosaltres farem aquest mantra, perquè avui en parlem, també anirem parlant aquests dies, i el dia 20 farem un programa especial, ja ho hem dit, des de l'Institut Can Oriac, amb moltes entitats i nens implicats. Jordi, vosaltres com treballareu tot aquest
Nosaltres tenim dos reforços escolars a Torre Romeu i a Can Puigcener, i portem ja una setmaneta i mitja, dues, que estem fent-li consciència als nens cada dia d'un dret diferent, i el dia dels drets pues, el que tenim pensat és agafar els que més li cridin l'atenció o els que més estiguin vulnerats segons ells. I ara que estic aquí i estic agafant, bueno, se m'estan ocorrent bastantes idees en el tema de la reivindicació. Nosaltres, com portem nens des de cinquè de primària fins a quart de l'ESO, i volem que participin tots, només els adolescents grans, no. Volem que tots, com si fos una xarxa, puguin participar d'una manera o una altra. Llavors teníem pensat fer un mural, o sigui, dos murals, i fer difusió pues, a les xarxes socials de la Fundació. Però ara que estem parlant de reivindicació, igual intento convèncer els meus nens, que serà difícil perquè són molt vergonyosos, però de fer algun curt o alguna cosa, perquè també estem intentant relacionar cada dret que expliquem amb alguna campanya de sensibilització que hagi fet la Fundació.
Doncs pues això llavors, seria molt xulo, eh? I a més és un llenguatge que han vist, potser els hi arriba, no?
Llavors volem fer, pues, bueno, el que se m'acaba d'ocórrer, com una campanya de sensibilització, no a nivell Espanya ni Catalunya, sinó a nivell Sabadell. Com quins drets es vulneren o quins drets creuen que són importants als nens i nenes de Sabadell. I crec que pot ser una bona idea per difondre les xarxes socials de la Fundació.
Doncs segurament molt i molt interessant. Hem de dir, ara també doncs, el Ricard apuntava el tema del dret a l'alimentació o a la vivenda, no? Que en d'altres països, evidentment, doncs, és molt difícil, no? Però és que aquí a casa nostra també la pobresa existeix. Aquesta setmana també ens fèiem ressò de les dades del Consell Comarcal, que feien una radiografia de les desigualtats que encara existeixen. Clar, hi ha molts nens i nenes també a casa nostra que no tenen aquests drets garantits, i això també, clar, els ha d'afectar, no? Mentalment i també en el seu dia a dia.
Molt, els afecta molt. Emocionalment, a la família, al seu entorn, a l'etiqueta que els hi pot caure a sobre, és a dir, per tant, ostres, no és poca cosa, no? És molt important. I qualsevol cosa d'aquestes pot impedir un creixement normalitzat, o el que entenem per normalitzat, que això és, que estaria entre moltes cometes, no? Són situacions que d'alguna manera totes les persones hauríem de poder intentar treure, intentar treballar perquè realment vagin a menys. Necessitem molt més, les entitats en detectem moltes i moltes vegades les difonem, les traspassem, les derivem, no? Però cal més, calen recursos, calen moltes coses perquè realment això vagi desapareixent, perquè podem parlar de pobresa, però és que la pobresa és l'efecte de la falta de drets, no? És que podem parlar de problemes de salut mental i en algunes ocasions també pot ser la falta de drets, abandonaments, infants sense família, no? I tot recau en una falta o una vulneració dels drets. Per tant, d'alguna manera hem de poder revertir aquesta situació i ara estem, com deia el Jordi abans, estem sent molt utòpics, no? És a dir, però, ostres, hem de posar tots la nostra pedreta, el nostre gra de sorra per començar-ho a fer-ho més gran, perquè si no, i per això és necessari que els infants ho sàpiguen, que les famílies ho sàpiguen, que els governs ho sàpiguen, no? I que les persones siguin conscients de que realment a vegades amb poques coses pots anar revertint situacions més greus.
I el dret a l'alimentació, també penso que hem de ser sincers i és una alimentació de qualitat. Vull dir que ja no és tant si aquell nen o aquella nena no tindrà un àpat, sinó la qualitat d'aquell àpat.
Home, mira, avui és el Dia Mundial de la Diabetis i s'analitzaven les dates, també és una jornada important per reivindicar, i entre les dades que explicàvem, no?, de que aquesta malaltia afecta a 700 persones noves a Catalunya cada any, també doncs, analitzaven que, per exemple, els grups de renda més baixa tenen el risc de patir el doble de casos amb les rendes més altes. O sigui que la pobresa sempre també té després una afectació en la salut mental, física, en el rendiment escolar.
Exacte, i vigilar, no? Ho sento, però amb aquesta nova tendència de que estem sortint de la crisi. Però primera això, i segona és com hi hem sortit i quines seqüeles té la societat i l'infància després de la crisi bestial que hi ha hagut en el nostre país. Si ens creiem que hem sortit de la crisi, doncs, bueno, taparem els ulls a moltes coses que estan passant. Que, com bé ell deia, nosaltres procurem doncs, de poder posar-hi solució. Com seria la qualitat alimentària i sensibilitzar la població de què podem menjar i què no. I aquí hi ha molt a fer.
El que diu ella és que és veritat, perquè parlem de... Bueno, diuen que hem sortit de la crisi, però després pues, veus les estadístiques i les dades i, ostres, Espanya és el segon país europeu amb més pobresa infantil. És que és difícil, tant de bo tingués jo la recepta d'acabar amb això, no? Però ja no crec que vagi només pels drets dels infants, sinó ja pels drets humans en general. O sigui, tenim dret a una vivenda, tenim dret a una higiene, i aquí no es compleix, ja no només a la infància, sinó a nivell familiar. I això és culpa del sistema, i jo ho veig així, No veig jo, no sóc aquí el que té el poder de decisió ni la realitat absoluta, però crec que això per canviar-ho trigarà bastant i és el que diu el Ricard. Som com una mena de apagafocs i, bueno, si es venen amb algun problema, pues podem apagar-lo, però no ho solucionem. Llavors, crec que hem de començar des de la base, des del principi del tot, per poder remodelar tot i intentar que això no segueixi passant.
En aquest sentit, què hauríem de fer com a societat i què haurien de fer els polítics, no?, que van signar doncs, aquests convenis per revertir aquesta situació i perquè els drets dels nens i nenes no siguin vulnerats?
Se'ls podrien tornar a llegir d'inici, no? Alguns d'ells, tot i que crec que pot haver una tendència en el canvi, a tenir-ho més present, però en moltes ocasions, d'alguna manera, hauria d'estar molt més latent, no?, amb els plens, amb les situacions, amb les decisions, no?, amb totes aquestes possibilitats i elements que de retruc tenen no? O fan o desfan amb, aquests, amb aquestes situacions dels infants, no? S'hauria de tenir en compte. I per això, doncs, torno a dir, hauríem de ser més incisius, més, més capacitat de resposta, més capacitat d'intentar, no? Mantenir-ho sempre latent.
No sé, la política a vegades amb, no sé, em perd, però segurament és inversió i prioritat, és un tema de prioritats. Si no ens dona la gana de posar la infància, l'educació al capdavant de tot, ens podem omplir la boca de moltíssimes coses, però si no, com diu el Ricard, vale, els tornem a llegir, llavors em faig conscient de que això ha de ser una esfera prioritària, perquè a més és el futur de la nostra societat. No? A vegades anem a llocs que ens expliquen, no?, la despesa que hi ha en presons i en això, doncs, ostres, si des de l'inici tot això s'inverteix i s'inverteix molt bé i amb qualitat, doncs potser després no gastarem tant. Per tant, per mi és prioritat màxima cap als polítics.
Poc més puc dir del que han dit, però sí, és que jo crec que tot passa per la base, per una inversió pública bastant gran, i el que diu el Ricard, que s'ho tornin a llegir i que prenguin consciència de que és el principal i que els nens i els adolescents són el futur del nostre país. Llavors, si volem que el nostre país surti endavant, hem d'incidir en aquests aspectes, perquè si no es compleixen els drets, ja la base ja està malament.
Jo crec que és també canvi de concepte, no? A vegades parlen de despesa d'educació, de despesa amb famílies, no? I no és despesa, és inversió en educació, invertir en famílies, no? És justament aquest el concepte, no? No podem pensar que això és una despesa, justament al revés, això és invertir en la societat, invertir en els infants, invertir per poder tirar endavant.
Doncs ens ha quedat clar que hem de canviar el llenguatge, la mirada i les prioritats si volem canviar i transformar aquest món. I tenir clar, que fa ja més de 28 anys que vam signar, doncs, aquest conveni, que l'Estat espanyol encara té deures pendents en l'àmbit de protecció dels infants i dels joves. Moltíssimes gràcies a tots tres. Una abraçada.
Gràcies a tu.
Gràcies.